Aquesta secció cinematogràfica d'aquest divendres té catifa vermella, però vermella de sang, perquè ha començat ja el Festival de Cine de Sitges i el terror i el gore i la sang són els protes. Saludem el nostre expert cinematogràfic, que ens portarà la cartellera i també es parlarà de Sitges, Miquel Felipe, de Cineclub Vilafranca. Bon dia.
Hola, bon dia.
Tu faràs una immersió sitgetana completa, no?
Sí, sí. Seran 10 dies de moltes pel·lícules, molta son i bé, i moltes ganes de veure cinema de terror, que personalment és un dels meus gèneres preferits.
I també moltes activitats paral·leles, no? Com la Zombie Walk d'aquest dissabte.
Sí, sí, la Zombie Walk, les entregues dels premis honorífics que rebran Benedict Cumberbatch i Terry Gilliam, entre d'altres convidats. També hi ha el premi a un dels membres del jurat, que es diu Peter Chan. I, sens dubte, seran setmanes intenses.
D'aquí un parell de divendres, el Miquel, que haurà tornat de Sitges, ens explica com ho ha viscut des de dins, des del festival. Anem per la cartellera perquè tenim una cartellera molt densa aquest cap de setmana.
Sí, sí, tenim el retorn de diversos directors, per tant, comencem per Tron Ares.
Desde que el mundo es mundo, el hombre ha contemplado las estrellas y se ha preguntado: ¿estoy solo? Actualmente solo se habla de la IA y de las grandes tecnológicas. De cómo serán y cuándo iremos hacia los mundos virtuales. Pues amigos, no iremos hacia ellos. Ellos vendrán aquí. Quiero presentarles a Ares, el soldado definitivo. Posee una fuerza colosal, la rapidez del rayo.
Ares és la tercera entrega de Tron, però diuen que funciona sola, no? Independentment també es pot veure.
Sí, sí, no se sabia ben bé si seria una tercera entrega o seria més aviat un reboot. En aquest cas sí que és veritat que Jeff Bridges repeteix el seu paper de les dues entregues anteriors, però aquí el protagonisme de la funció recau sobre Jared Leto, que també exerceix de productor de la pel·lícula, sobre Evan Peters i sobre Greta Lee. Per tant, pinta que és més aviat una tercera entrega tirant cap a reboot. I bé, i bueno, Tron, la primera, es va estrenar el 1982.
Fa tant de temps?
Sí, 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 és una trilogia que ha estrenat pel·lícules cada molt. Perquè això, perquè la primera doncs va costar 17 milions de dòlars i en va recaptar 50, la segona en va costar 170 i en va recaptar gairebé 410, però li va generar pèrdues a Disney perquè havien invertit molt en màrqueting, en promocionar la pel·lícula, i bueno, van quedar tots, en tots dos casos van quedar una mica decepcionats, decebuts. I bé, i finalment doncs bé, aquesta Tron Ares no s'acabava de concretar. Volien que retornés Joseph Kosinski, el director de l'anterior i de Top Gun Maverick i Fórmula 1, però finalment el paper de director va recaure sobre Joachim Rønning, que és un director noruec que ja era un conegut de la Disney perquè havia dirigit Pirates del Caribe 5, la que fins ara és l'última, amb Javier Bardem i Johnny Depp, i Malèfica, Maestra del Mal, que era la seqüela de Malèfica. Llavors, doncs, en aquesta ocasió dirigeix una tercera entrega que se centra en aquest programa anomenat Ares, a qui dona vida Jared Leto, i que suposarà doncs la primera trobada de la humanitat amb els éssers creats per intel·ligència artificial, perquè així com a les dues entregues anteriors hi havia un món real i un món virtual, en aquesta ocasió tots dos mons col·lideixen.
Diuen que és recomanable per veure en IMAX, perquè visualment és impactant.
Sí, sí. De fet, la primera ja va ser molt puntera quan efectes visuals, la segona encara més. Per tant, val la pena veure-la en IMAX i amb una pantalla ben gran.
Plena de nostàlgia dels 80, amb la música dels Depeche Mode, amb aquest missatge, en aquest cas, edificant sobre la IA. I al final de tot, no us perdeu els crèdits, no marxeu ràpid de la sala de cinema, perquè hi ha una escena intercrèdits que apunta que hi hauria possible continuació de la saga.
Sí, sí, podria ser.
Ens haurem d'esperar tants anys, si segueixen el ritme fins ara, no?
Tot dependrà de quan generi en taquilla aquesta pel·lícula.
De com funcioni.
Sí, sí.
Al final els diners manen.
Tant mateix pot ser un èxit comercial com un fracàs.
Tron Ares és la primera aposta d'aquesta setmana. Què més tenim?
Bala perdida.
¿Qué coño ha pasado?
¡Vamos a cerrar! ¡Id apurando los tragos!
Vamos a tu casa para que puedas aprovecharte de mi poco criterio.
Dependo de tu poco criterio.
Quiero saber si lo nuestro va en serio.
¿Qué necesitas para saber que va en serio?
Habráse visto. Buscaos un hotel.
Perdón, señora Kitty.
¡Tío! ¿Qué hostias haces aquí, tío?
¿No te sale mejor? Tengo que volver a Londres. Necesito que me cuides al gato.
A mí me gustan.
Yo soy más de perros.
¿Eh? ¿Estás Ras en casa?
¿Quiénes sois? Cuidado con el bagel, tío.
¿Quién te lo ha hecho?
La pistola. Si no consigo lo que quiero, la pistola hablará por...
Què ens explica esta bala perdida?
Doncs que és la nova pel·lícula de Darren Aronofsky, que sempre és notícia que estreni pel·lícula, perquè és el director compte de Cisne Negro, El Luchador, aquell amb Mickey Rourke, i Requiem por un sueño, que és una de les millors pel·lícules dels anys 90. Per tant, sempre és notícia que Aronofsky estreni una nova pel·lícula. En aquest cas, el guió no corre a càrrec seu, a diferència d'altres pel·lícules que hagi fet, sinó que el guió és d'un novel·lista que es diu Charlie Houston, que es veu que també havia fet còmics per Marvel, que ha adaptat una de les seves pròpies novel·les. I justament es veu que el resultat és la pel·lícula menys de Darren Aronofsky de totes les de Darren Aronofsky, perquè ho deia una crítica, que Aronofsky sempre ha sabut combinar les pel·lícules d'encàrrec dels grans estudis amb les pel·lícules seves pròpies. Llavors, bueno, en aquest cas, doncs es veu que és una pel·lícula que és menys seva, potser, que, bueno, que recorda més, diuen, el Guy Ritchie dels anys 90.
El Cerdos y Diamantes.
Sí, Snatch. Sí, Snatch, Cerdos y Diamantes, que és del 2000, i Lock and Stock, que és una de les primeres, que també és molt divertida.
Lara deia que és una carta d'amor d'Aronofsky a una Nova York pretèrita i indomable, que la ciutat té un protagonisme important.
Sí, sí, perquè justament la pel·lícula està ambientada a Nova York el 1998, és a dir, abans de l'atemptat de l'11S, i sí, sí, justament es veu que ret un gran homenatge a aquesta Nova York de finals dels 90, amb aquesta història d'un home que era un fenomen de beisbol a l'institut, va tenir com un accident i no pot seguir jugant, i llavors, bueno, ara fa de barman, és un barman alcohòlic, i té una nòvia molt guapa, que és Zoe Kravitz, i bé, i de sobte un dia un veí punquí li demana que cuidi del seu gat, i té un embolic perquè comencen a buscar amb el seu veí i no hi és, llavors ell està al mig.
Aquí comencen els problemes,
sí,
no?
Sí, sí, acaba sense un ronyó, no sap ben bé què volen d'ell, i té un lío amb uns gàngsters així de poca monta.
Jueus, a més a més.
Jueus, sí, sí. Un d'ells em sembla que és Leif Schreiber, que diria que és jueu, també.
Bala perdida, gamberra, violenta i molt divertida, amb aquest punt que recorda Snatch, Cerdos i Diamantes de Guy Ritchie. Fem un gir de 360 graus.
Sí, Downton Abbey, el gran final.
És difícil aceptar cuando hay que irse. Vuestra amistad nunca ha sido tan importante para nosotros. Pero el futuro de Downton Abbey está ahora en manos de Mary.
Causará sensación.
Pels fans de les tassetes, entre les quals m'incloc, assistim al final de Downton Abbey, amb aquest El Gran Final. Ara la família Crowley ens transporta als anys 30.
Als anys 30, sí, entren als anys 30 i, bueno, mentre afronten com encara l'esdevenir de Downton Abbey, s'hauran d'obrir el canvi i donar la benvinguda a un nou capítol. És la pel·lícula que conclou definitivament tot, perquè la sèrie es va acabar el 2015, i va reunir fins i tot més de 120 milions d'espectadors a tot el món. I bé, es va acabar, després hi va haver una primera pel·lícula, el 2019, si no recordo malament. Després Downton Abbey, una nova era, la seqüela, el 2022. I ara, doncs, aquesta pel·lícula ja definitivament ho tanca tot.
Que no tindrem a la Maggie Smith, que ens va deixar l'any passat, la matriarca dels
Crowley. Sí, sí, ens va deixar l'any passat, però ens va deixar just quan la pel·lícula estava en producció. Llavors es veu que l'homenatge ressona a cada moment al seu personatge. I bé, i bàsicament es veu que són, pels fans sobretot de la sèrie i pels no tan fans, són 123 minuts de gaudi absolut. On...
Per mi seran poquets.
Sí, sí, es passarà ràpid. I on hi ha lloc tant per la nostàlgia com per començar a veure nous horitzons fent justícia als personatges. I bé, i bueno, es veu que és una carta d'amor al passat i això, una pel·lícula que busca satisfet en els fidels seguidors com els qui troben en aquesta Downton Abbey un refugi d'elegància i melanconia.
Diuen les crítiques que és un final digne, no memorable, però correcte, que la pel·lícula és elegant, emotiva, sense gaires ensurts, i que cada personatge té la seva resolució i el seu moment i els seus minuts per brillar, que això està bé, no? Tancar una mica el
sí,
cercle amb
sí,
tothom.
Sí, es veu que cada personatge li dona com una mena d'arc de conclusió, o sigui que és una bona manera de tancar el cercle.
És Downton Abbey el gran final. Quines altres estrenes destaquem?
Una casa llena de dinamita.
I always thought just being ready is the point. It keeps the villain check. Keeps the world straight. They see how prepared we are. No one starts a nuclear war.
Approximately 3 minutes ago, we detected an ICBM over the Pacific. Current flight trajectory is consistent with impact somewhere in the continental United States.
Have we seen DEFCON 2 before?
No.
Is this real?
STRATCOM is asking for launch instructions right now.
I'm gonna need you to breathe.
We are talking about hitting a bullet with a bullet.
So it's a fucking coin toss? That's what.
Deies que aquest cap de setmana assistíem al retorn d'alguns directors, Aronofsky per una banda i ara Catherine Bigelow.
Catherine Bigelow, sí, l'exdona de James Cameron i directora de En Tierra Hostil i La Noche Más Oscura, que en el seu moment va ser la primera dona que va guanyar l'Oscar a millor direcció.
Per En Tierra Hostil?
Per En Tierra Hostil, sí. Després crec que va venir Chloe Zhao per Nomadland, però en el seu moment i durant molts anys havia estat l'única directora que havia guanyat l'Oscar a millor direcció.
I ara feia una pila d'anys que no treia pel·lícula.
Sí, correcte. La seva última pel·lícula va ser Detroit, el 2017. I ara, justament aquest passat mes de setembre, va presentar concurs a Venècia, aquesta Una casa llena de dinamita, que és una pel·lícula de Netflix, i que va doncs, d'un missil que és enviat, bé, sense identificar, que és enviat als Estats Units, i que amenaça amb destruir tota la ciutat de Chicago i els seus voltants en només 19 minuts. I que, bé, quan es llança aquest missil, comença una cursa contra el rellotge per esbrinar qui ha estat i quina hauria de ser la resposta dels Estats Units davant d'aquest missil. Xina i Rússia neguen ser els culpables. Llavors, no saben si el missil ve de Corea del Sud. Però, bueno, en qualsevol cas, es veu que és una pel·lícula molt entretinguda.
Al tràiler hi ha molta tensió.
Sí, sí, hi ha molta tensió. Deien fins i tot que podria haver sigut... Si Catherine Bigelow tingués algú més de punt satíric, podria haver estat a l'altura de Telefono Rojo, però pensa que en aquesta ocasió és més aviat millor apostar per la tensió. I res, i narrada des de tres punts de vista diferents. Un que, bé, que té lloc a la sala de crisi de la Casa Blanca i una base militar a Alaska. L'altre que té lloc al Centre de Comunicacions Estratègiques de l'OTAN i l'altre que està centrat en el president dels Estats Units, a qui interpreta Idris Elba, que es veu que aquí està a les antípodes del que seria un Donald Trump. És un home més preocupat pel futur de la humanitat. I això, però en general va tenir molt bones crítiques a Venècia i deien que, bueno, que això que és més valuosa per l'entreteniment que proporciona que per la seva rellevància política, però l'ambient aquest preapocalíptic en el qual estem immersos doncs li dona el do de l'oportunitat.
I tot i que no destaqui per l'accent polític, sí que hi ha una conclusió claríssima, només amb el tràiler ja, que és el món no està preparat per respondre a una amenaça nuclear ara mateix.
Correcte, a més desmunta aquesta idea de que el sistema de seguretat dels Estats Units és infal·lible, per tant, juga una mica amb aquesta idea.
És el retorn de Catherine Bigelow a la gran pantalla 8 anys després amb Una casa llena de dinamita. Què més estrenem?
Carmele.
Con suerte llegaréis a Francia.
¿A Francia? ¿Tan mal vamos?
Me quedo aquí. Me necesitan en el hospital.
¿Estás segura?
Sí.
Para ganar esta guerra, la Europa democrática debe unirse a nuestra lucha.
Las cosas van cada vez peor en España.
¡Vamos, vamos, vamos!
¿Por qué me miras así?
¿Cómo? Francia ya no es un lugar seguro. Muchos vascos van a Venezuela.
Soy el embajador de España en Venezuela.
Aún no eres consciente de dónde vas a trabajar.
¿Volveríais a Euskadi?
Desde Venezuela no liberaremos.
És una història real que tenia un llibre i ara té la pel·lícula.
Sí, correcte. És la història sobre una infermera basca exiliada a França a finals dels anys 30, que, bueno, coneix un trompetista allà amb qui viu una història d'amor i bé, i formen una família i fins que arriba el moment de triar entre la fidelitat a la família o els seus ideals. Llavors diu Fotogrames, que és una pel·lícula que potser per distanciar-se una mica més dels llocs comuns sobre un cert cinema sobre la Guerra Civil, perquè no diguin allò de
una altra
de la Guerra Civil.
Una altra pel·li de la Guerra Civil, sí, sí.
Doncs sembla que agafa com a referent una pel·lícula més contemporània com Cold War de Pavel Pavlikovsky, que és una pel·lícula polonesa molt recomanable, sobre una parella durant la Guerra Freda, que també parla de la seva relació amb la música. I es veu que aquesta Carmele decideix també una mica centrar-se en això, amb la parella protagonista i la seva relació amb la música. Llavors, bueno, diu Mundo Cine que la direcció artística i el vestuari completen una ambientació creïble, que no cauen en allò de la... amb el que seria la postal, més aviat, i que, bueno, i que és una pel·lícula honesta, commovedora i necessària, i que, sòbria i poètica, que sense recórrer als artificis s'acaba instal·lant amb la memòria de l'espectador.
Jo seré una mica més crítica que el Miquel. Sí que es destaca l'estètica cuidadíssima, un molt bon ús de la música, els protagonistes són músics, però a l'altre costat de la balança, ritme lent i limitacions en la producció que es noten, per exemple, amb escenaris poc aconseguits. El Miquel fa així i així, veieu-la i vosaltres hi dieu la vostra. Quina altra pel·lícula recomanem?
Vieja loca.
No puedo creer que estoy haciendo esto. Necesito que vayas a cuidar a mamá. Esta mañana a la noche, más tardar, que yo vuelvo.
Hola.
¿Qué decís?
Alicia.
¿Estás muy loca?
Te dejaste el bigote. Me encanta cómo te queda. ¿Ves que no he perdido mi acento? Lo hago por ti. Te excitaba, te calentabas cuando yo te hablaba así. César.
En un momento me confundió con otra persona.
Y Alicia,
aquesta vieja loca és Carmen Maura.
Sí, Carmen.
Una altra tornada.
Un altre retorn, sí. A més aquí parlant amb accent argentí, perquè és una pel·lícula produïda per J. Bayona, que està amb totes, perquè la setmana passada parlàvem d'Un fantasma en la batalla, que també la produïa ell, i dirigeix el guionista i director argentí Martín Mauregui, que havia sigut guionista de pel·lícules com Carancho, de Pablo Trapero. Doncs aquí ens explica, fa el seu debut amb una pel·lícula sobre una noia que durant una nit de tempesta condueix per l'autopista i bé, i té una trucada telefònica de la seva mare i, bueno, es ratlla una mica, es posa inquieta per la reacció que ha tingut la seva mare, no pot localitzar amb la cuidadora i li demana amb la seva exparella que se'n vagi a cuidar-la aquella nit. I llavors, quan ell arriba a la casa, doncs veu que aquesta dona li proposa un joc una mica sàdic. I bé, bueno, és una pel·lícula que es veu que se sustenta per la química actoral entre Carmen Maura i l'actor uruguaià Daniel Handler, que parlàvem d'ell fa poc perquè ha fet una pel·lícula com a director que ha inaugurat el Festival de Sant Sebastià. I es veu que té una proposta així amb tocs d'humor que no desentonen, sinó que fan que tendincis encara més a la història i que empatitzis amb els personatges.
Just es va estrenar ahir dijous a Sitges i avui ja la tenim a les sales. I l'última recomanació?
Jugar con fuego.
¿Qué harás ahora?
Me han cogido en la Sorbona. ¿Qué coño voy a hacer yo con un título de metalurgia?
No digas eso.
¡Vamos arrancando!
Ayer estábamos colgando carteles para la mani y apareció una pandilla de fachas. Uno de ellos se parecía a tu chaval.
Millor pel·lícula al BCN Film Fest, millor actor a Venècia per Vincent Lindon.
Sí, sí. Vincent Lindon va guanyar el premi a millor actor a Venècia l'any passat per aquesta pel·lícula que va d'un treballador ferroviari de 50 anys que, bé, que és vidu i cria amb els seus dos fills sol. I mentre el gran doncs, decideix anar-se'n a París a estudiar a la Sorbona, el petit doncs, bé, no té tant d'èxit acadèmic, podríem dir, i es comença a relacionar cada vegada més amb grups d'extrema dreta, contràriament a el que serien els ideals del seu pare, i de sobte un dia doncs, té lloc una tragèdia. Llavors és una pel·lícula dirigida per dues germanes franceses, i bé, però que no obstant això, es veu que diu El País que és una pel·lícula que tracta un assumpte molt, molt actual.
L'auge de l'extrema dreta.
L'auge de l'extrema dreta, sí, sí. Malauradament, és un assumpte molt actual. Molt, molt trist i molt delicat, però les directores eviten banalitzar i diuen que mentre el fill gran i el progenitor xoquen cada vegada més, no deixen de tenir moments preciosos. I al final, que és una història doncs, no d'una família fallida, sinó d'una família normal que fracassa i que és una cosa que podria passar perfectament en qualsevol lloc.
Interessant destacar que no moralitza i que mostra la llar, la família, com aquest microcosmos del que passa al país i a tota Europa, per extensió, aquest auge de l'extrema dreta. Tens dates per veure el Kubrick o l'Assassí algunes d'aquestes pel·lícules?
Sí. Downton Abbey, de moment, per ara només hi ha confirmada Downton Abbey, una nova era, que es podrà veure el Kubrick a partir del proper divendres, 17 d'octubre, i Una casa llena de dinamita intentarem fer-la perquè creiem que és una pel·lícula que val la pena veure en una pantalla ben gran. I res, us esperem avui a les 9 a l'Assassí, última sessió de On Falling, com a part d'aquest cicle organitzat en col·laboració amb el Consell Comarcal del Penedès, entrada gratuïta. I després, al cap de setmana, us esperem amb La divina Sarah Bernhardt, en versió original, subtitulada al castellà i doblada al castellà.
En parlàvem la setmana passada.
Sí, sí, a l'Assassí també. I després a l'Assassí també, aquest dissabte dia 11, us esperem també a les 5:30 amb La Furgo, dintre d'aquest cicle del Consell Comarcal, entrada gratuïta i amb presentació del director Eloi Calvo. I el diumenge 12 a les 11:30, en matinal d'App, per si algú la vol veure en pantalla gran, la pel·lícula de Pixar. I després al Kubrick us esperarem amb Mas Palomas, que comentàvem fa unes setmanes, guanyadora de la Conxa de Plata a la millor interpretació protagonista al Festival de Sant Sebastià, i amb The Smashing Machine, que la comentàvem divendres passat. I res, esperem que gaudiu del cinema d'aquesta setmana.
Hi ha molt bones pel·lícules, així ho farem. Gràcies, Miquel, i tu a gaudir de Sitges, ja ens ho explicaràs.
I tant, farem balanç de les pel·lícules més destacades i de quan arribaran, també, una mica.
Bon festival, bon cap de setmana.
Igualment.